Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 6 minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, Esther Capella fa poc més de mig any que ha tornat al govern de la Generalitat ara per comandar el Departament de Territori, un dels departaments del govern amb més carpetes obertes sobre la taula per tancar abans no s'acabi aquesta legislatura d'aquí just un any. Entre les carpetes més importants hi ha el traspàs de Rodalies o la limitació de preus de lloguer. Sobre aquestes dues qüestions, la consellera ja ha anat a negociar a Madrid com concretar-les, i avui l'hem volgut convidar a la caravana perquè ens expliqui una mica com estan aquests tràmits. Esther Capella, consellera de Territori, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Consellera, primer de tot m'agradaria començar aquesta conversa per una notícia que ens assabentàvem a darrera hora d'aquest matí, és que el diputat d'Esquerra Republicana i secretari quart de la mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, marxa temporalment, així ho ha anunciat, a Suïssa, per assessorar-se davant dels moviments de la justícia espanyola que els vinculen amb Tsunami Democràtic.
Bé, doncs...
Ho sabia, això?
Bé, jo m'he enterat com tothom i, per tant, escolti'm, les situacions personals, tot el respecte per les situacions personals, la repressió, doncs és evident que la repressió continua ben viva. És evident que doncs, el procés d'independència de Catalunya és un procés que desperta doncs, les voluntats de determinada judicatura i de determinades doncs, institucions de l'Estat amb la voluntat de reprimir-lo, i en definitiva tots som susceptibles d'en algun moment doncs, de patir aquesta repressió. I ho hem vist des del primer dia, eh? És a dir, des dels procediments incoats arrel de l'1 d'octubre per rebel·lió, les detencions del 20 de setembre al Josep Maria Jové i al Lluís Salvador. Després va venir doncs, tot el que va vinculat a l'1 d'octubre, el procés iniciat amb l'empresonament de consellers i conselleres del govern de la Generalitat i el vicepresident Junqueras en aquell moment, i l'exili del president Puigdemont, del conseller Comín, després la Marta Rovira, també del conseller Puig, la consellera Serret, etc. Per tant, això no és nou i ho continuarem visquent mentre nosaltres defensem i treballem per la independència de Catalunya. Per què? Doncs perquè hi ha determinats poders de l'Estat que, en definitiva, no toleren ni la diversitat ni, i respecten poc el principi democràtic. Deixi-m'ho dir d'aquesta manera. Respecten o no respecten en absolut el principi democràtic. Per tant, la repressió i la xarxa de la repressió és immensa. Els centenars de persones que veuen la seva vida pendent d'un fil, és a dir, amb les conseqüències jurídiques que comporta l'estar sotmès a un procediment penal, ja sigui per haver sortit a protestar al carrer, en les diferents maneres de sortir, eh? És a dir, des de les protestes després de la sentència condemnatòria als líders polítics del procés, en Jordi Sánchez, també en Jordi Cuixart, i en definitiva, a totes aquestes persones, els alcaldes represaliats per haver doncs, cedit locals o haver permès que la ciutadania pogués expressar-se a través de les urnes l'1 d'octubre. Tot això, que segur que em deixo amb algú, les infeccions dels mitjans, de les comunicacions a través, no?, de la infecció dels mòbils, que infectant un mòbil és una xarxa immensa d'infecció de tots els telèfons i converses de tothom, passant per escoltes il·legals, passant per vigilància, procediments prospectius, aviam si trobem alguna cosa. En definitiva, quan tu treballes per fer possible la llibertat, en aquest cas la independència del nostre país, és evident que hi ha uns determinats poders de l'Estat que treballen per evitar-ho i estan disposats a fer-ho tot. Estan disposats a fer-ho tot, allò que la llei permet i allò que la llei no permet. Per tant, la millor manera de blindar-se és fent tot el que hem de fer com ho hem fet fins ara, de forma doncs, acompanyats per la ciutadania, de forma democràtica, pacífica, que és la millor manera que sabem doncs, de treballar els catalans i les catalanes per assolir les llibertats. En definitiva, davant d'un estat que determinats poders de l'estat han treballat i treballen doncs, en contra doncs, de la llibertat dels ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, la infecció de Pegasus o les intervencions telefòniques que no són legals, saben què fan? Quin efecte produeixen? És a dir, que comencis a tenir por a poder-te comunicar lliurement a través dels mitjans que tens. És a dir, una part dels drets i llibertats que tenim com a ciutadans te les van limitant. Per tant, és molt més gruixut del que a vegades ens pensem aquestes qüestions. I a l'estat espanyol passen aquestes coses i sembla que no passa res, perquè tens tota una sèrie d'agoreros que van dient que per preservar la unitat de l'estat tot val. Doncs per nosaltres ens trobaran sempre doncs, al costat del principi democràtic, de la garantia dels drets i les llibertats individuals i col·lectives. Per tant, doncs, tota la solidaritat amb el company Ruben Wagensberg i, evidentment, nosaltres acompanyarem i treballarem perquè doncs, aquesta inventiva de determinats jutges, en aquest cas de l'Audiència Nacional, el senyor García Castellón i d'altres, doncs, els hi acabi malament amb ells, no a nosaltres. Perquè el que estan fent és utilitzar la llei de forma no prevista per la pròpia llei. I utilitzen el Codi Penal com a eina, en aquest cas, per evitar, per limitar, per incapacitar-nos políticament. Per tant, ens tindran al davant, treballant, doncs, fent el que sabem fer. Treballant al costat dels ciutadans i amb els ciutadans.
Consellera, de seguida desgranem les polítiques de territori. Abans sí que volia comentar una mica amb vostè, si deixa l'actualitat política, que passa pel que passava ahir al Congrés dels Diputats. Com sap, ahir a la tarda s'havia de tramitar aquesta llei de l'amnistia. No va ser possible perquè Junts per Catalunya va acabar decidint votar no. Em va parlar després d'aquest ple, d'aquesta votació, Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya, Fèlix Bolaños, conseller de Presidència, i per part del Partit Popular, Miguel Tellado. Els escoltem a tots tres.
Sí que cal modificar aquesta llei. Nosaltres, quan presentem aquesta llei per primer cop, aquell primer text, comencem a estudiar totes aquelles reaccions i opinions jurídiques que hi ha i surten dues causes noves. La causa que ens acusa de terrorisme es desperta i ahir el jutge Aguirre desperta aquella causa en el que s'acusa d'alta traïció. Per tant, sabent que hi ha forats i que les nostres esmenes els tapen, no té cap sentit que aquesta llei s'aprovi amb forats.
És absolutament incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña.
Si aún queda algo de dignidad en el Partido Socialista Obrero Español, es el momento de ponerla encima de la mesa y paralizar la tramitación de esta ley de amnistía fallida. Es una vergüenza lo que hemos comprobado en el día de hoy y, desde luego, uno no puede ser presidente del gobierno de un país a este precio y a esta costa.
Què li sembla, consellera, el que va passar ahir al Congrés?
Bé, doncs costa entendre-ho perquè en un moment determinat, començant en aquest cas per qui representa a Junts per Catalunya, el senyor Turull, que va sortir dient que aquesta era la seva llei i que, per tant, contenia tot allò doncs que calia que tingués la llei d'amnistia.
Li va sobtar el no de Junts o ja se l'esperava?
Jo deixi'm que els hi digui el que crec que és un error intentar tapar forats d'una llei amb previsió. És a dir, la llei és una bona llei. És una llei que ha de donar resposta a lo que li deia abans, no? A la repressió doncs, que estem patint determinats catalans i catalanes pel fet d'haver defensat la posició i, per tant, haver defensat doncs, la possibilitat de que Catalunya esdevingui un estat independent, que Catalunya sigui independent. Per tant, la llei d'amnistia el que ha de fer és tots aquells procediments judicials com a derivats de les protestes, derivats de tot el que envolta el procés d'independència, doncs quedin sense efecte. És una llei que és un reset, perquè ens permet recomençar de nou amb condicions políticament d'igualtat o de mínima igualtat. És a dir, sense tenir persones a l'exili i sense tenir gent pendent de procediments judicials penals i doncs, aixecant les inhabilitacions de tothom. Això és una llei d'amnistia. Una llei d'amnistia el que no pot pretendre fer és intentar previndre tot allò que se'ls anirà ocorrent al García Castellón de Torn o al senyor Aguirre de Torn o al que aparegui en circulació en les properes setmanes. Perquè les lleis no són ni perfectes ni imperfectes. En tot cas, hi ha jutges que tenen una tendència natural a aplicar la llei fent-li dir coses que mai ha volgut dir la llei. Ens ha passat amb el Codi Penal. Escolti'm, ens van acusar de rebel·lió quan el que havia passat a Catalunya no era una rebel·lió. No cal que els hi torni a explicar què vol dir un delicte de rebel·lió. Ens van acabar condenant per sedició. Vam acabar modificant el Codi Penal i encara ara estan intentant doncs, inventar-se una altra història diferent. Traïdoria, terrorisme, etc. Mai podrem anar avançant-se a la prospectiva que facin determinats jutges o a la inventiva. Per tant, la llei dona resposta al que li deia, no? Perquè ha de ser així, és a dir, una llei d'amnistia el que resol és el que ha passat, el que no pot resoldre el que ha de passar de futur. Parlarem d'una altra cosa d'aquí un temps, no? Però en tot cas, la llei dona resposta a la i solució a la repressió que en aquests moments encara està en vigor. No ens podrem anticipar mai al García Castellón de Torn, perquè ja ho han vist, no? La capacitat que tenen d'inventar, d'iniciar procediments, de tenir un calaix durant mesos, una suposada investigació que la tenen allà dormida i que la fan aparèixer quan més els hi convé. Per tant, bé, doncs el que estem fent en aquests moments, quan la llei no tira endavant, és doncs, generar una pista d'aterratge fantàstica pel García Castellón de Torn, que estigui disposat a imputar més persones. Es tracta de buscar solucions. Es tracta de poder doncs, tenir una solució als procediments judicials i, per tant, a les inhabilitacions, a les condemnes, al retorn amb condicions per part dels exiliats que arriben aquí i no tinguin causes obertes. Per què? Perquè puguem iniciar la fase de la negociació. La fase de la negociació que ha de ser la possibilitat de treballar perquè a Catalunya es pugui fer un referèndum amb condicions sobre la independència de Catalunya, és a dir, poder exercir el dret a l'autodeterminació. Mentre no estigui resolta la situació de repressió, no estem negociant amb igualtat de condicions. I en una negociació política tu t'has de poder asseure almenys amb una mínima igualtat, no? Una mínima que, en fi, al davant hi tens a l'Estat i les seves institucions. Per tant, que ja hem vist el que està disposat a fer l'Estat. En aquests moments tenim un govern que, on va dir que no hi hauria, que no passaria, ha anat passant. Que no hi hauria indults, hi va haver indults. Que no hi hauria modificació del Codi Penal, hi ha hagut modificació del Codi Penal. Que no hi hauria llei d'amnistia, hi ha hagut llei d'amnistia. O, en tot cas, està en tràmit una llei d'amnistia. I nosaltres estem treballant perquè quan el comptador estigui a zero de la repressió, és a dir, la llei d'amnistia permeti que el comptador es posi a zero, almenys en el que ens ha passat fins ara, doncs puguem negociar amb unes mínimes condicions per poder exercir el dret a l'autodeterminació.
I ara sí, consellera, entrem en polítiques de territori. L'altre dia el president Aragonès deia que en aquest any que queda de mandat s'ha de culminar el traspàs de Rodalies. Deixi'm preguntar-li com van les negociacions amb l'Estat.
Bé, doncs, saben vostès que em vaig veure a Madrid amb el ministre i, per tant, ja vam pactar com hauria d'anar en aquest inici doncs, el tema del traspàs. Per tant, vam dir que constituirem una comissió política de la que es penjarien tota una sèrie de comissions executives per poder fer efectiu el traspàs. I això vol dir, des de la constitució de la empresa mixta amb majoria, amb participació majoritària de la Generalitat, amb la presidència presidida per la persona que en tot cas decideixi la Generalitat sense cap capacitat de veto per part del govern de l'Estat, que això ha de passar durant aquests 6 primers mesos de l'any, el traspàs de, bueno, el sistema operatiu, en aquest cas, doncs, de com ha de funcionar tota la xarxa de Rodalies, com es fa el traspàs de les infraestructures, de totes aquelles vies afectades per on hi passen trens de Rodalies, i també el finançament i tot l'entramat jurídic, perquè a mesura que vas assumint o has d'assumir determinades parts, doncs jurídicament hi ha d'haver, doncs, l'aval, perquè no hi hagi després que discutir que si l'advocacia de l'Estat diu això o la intervenció general de l'Estat et diu allò. Per tant, tot això funcionarà en paral·lel, per tal de que a finals d'any ja comencem a veure quin és el traspàs, el primer traspàs que es fa efectiu, i per què, doncs, durant aquesta legislatura, i estem parlant, doncs, per raons òbvies, no? La legislatura catalana s'acaba a febrer de l'any que ve, la legislatura, en aquest cas del govern de l'Estat, doncs s'hagi fet el traspàs integral de Rodalies. I, per tant, durant aquest primer any han de passar les coses més importants. Les
integral que són... vol dir, consellera, de tot Rodalies?
Efectivament, no vol dir una altra cosa. I quan parlem d'això, vol dir també la capacitat de preveure les inversions de futur en els propers anys, com efectivament, doncs, es fan les planificacions, que això vol dir que cada planificació ha d'anar acompanyada de les partides pressupostàries necessàries que ha de transferir l'Estat. Per tant, estem parlant de tot això. Estem parlant de vies, estem parlant de trens, estem parlant d'estacions, estem parlant de la capacitat de decidir les freqüències, perquè sap què passa quan deien no, és que ja teníem traspassades no sé què. Miri, quan tu no pots decidir els sols, és a dir, la prioritat de pas per determinades vies, perquè en totes les vies no només hi passa Rodalies, hi passen més coses, hi passen mercaderies, hi passen d'altres coses. Per tant, la capacitat de decidir-ho tot, que vol dir les freqüències, quines obres es fan, com s'han de fer, la planificació, etc. Per tant, tot.
Jo crec que sap, consellera, que no descobreixo la sopa d'all si li dic que dia rere dia hi ha problemes al servei de Rodalies. Quan tot plegat estigui gestionat per la Generalitat de Catalunya, primera, les culpes no es podran donar a Madrid, i segona, què haurà de fer primer de tot la Generalitat perquè acabi de passar això?
Bueno, seria imprudent per part meva i seria d'una irresponsabilitat absoluta si jo digués que l'endemà mateix de tenir transferida la primera línia de Rodalies de Catalunya, transferida a la Generalitat de Catalunya, funcionaria perfectament. Perquè, clar, venim d'anys i panys de desinversió, anys i panys de no fer el que toca fer, anys i panys de deixar a la ciutadania, si se'm permet, als peus dels cavalls, és a dir, amb una andana, esperant que algú li digui si el tren passarà o no passarà. Amb què s'ha de notar que la Generalitat de Catalunya comença a governar Rodalies, doncs, d'una forma integral? Doncs s'ha de notar primer en el tracte al ciutadà. Què vol dir això del tracte al ciutadà? Vol dir amb la informació necessària i amb la previsió necessària perquè el ciutadà pugui prendre decisions. Perquè no és el mateix que et diguin el tren, hi ha una previsió de que aquest tren no arribi en una hora, i per tant tu tens capacitat de prendre decisions, tens capacitat de poder tornar a casa teva i agafar el cotxe si l'has d'agafar, o tens la capacitat de concertar-te amb dos o tres més ciutadans que estan allí i contractar un taxi, o bé poder anar a l'estació de bus i agafar l'autobús que surt a determinada hora. És això, la capacitat de poder prendre decisions amb temps raonable. Això no està passant. Això no està passant. Diguin el que diguin alguns que han millorat la informació, això no està passant, perquè fa temps que no passa. I que, per tant, la queixa principal dels ciutadans, perquè els ciutadans, al final, tots plegats, som soferts, perquè pots assumir que determinades obres doncs fan que els trens no passin a la mateixa velocitat. Això passa també quan et mous per les carreteres, és a dir, si hi ha una obra determinada, tu saps que en determinats punts d'aquella carretera o d'aquella via ràpida, doncs hi ha unes obres que fan que tu el que abans feies en 10 minuts, igual ho fas en mitja hora. Però tens la previsió, perquè tens la informació. Quan tu no pots prendre decisions perquè no tens la informació, és evident que això et genera doncs, moltes coses. Et genera malestar, et genera doncs, aquest desconcert generalitzat i per tant, com dic, s'ha de començar a notar, s'ha de començar a veure, sobretot amb la informació, amb el tracte al ciutadà. És un servei públic que requereix doncs, que posi en el centre el ciutadà. I en això s'ha de començar a notar. I en això nosaltres doncs, ja ho estem pensant i treballant.
Torno a posar la mirada un moment a Madrid, ho dic perquè, com sap, la legislatura del PSOE en sumar no serà gens fàcil i necessita dels vots de molts grups parlamentaris, entre ells Esquerra Republicana, per l'aprovació dels pressupostos de l'Estat. Una aprovació dels pressupostos de l'Estat que està condicionada únicament a aquest traspàs de Rodalies?
Jo crec que no és així. Hi ha moltes més coses que han de passar en aquest cas perquè hi hagi una aprovació als pressupostos de l'Estat.
Com què, consellera?
Nosaltres, quan vam donar suport a la investidura de Pedro Sánchez per tornar a ser president del govern de l'Estat espanyol, vam posar moltes coses sobre la taula. La primera va ser fi de la repressió, llei d'amnistia. Dos, mesa de negociació per treballar doncs, com establim el mecanisme necessari perquè Catalunya pugui decidir el seu futur i, per tant, pugui exercir el dret a l'autodeterminació. Per tant, la mesa de negociació política per resoldre el conflicte polític, perquè la llei d'amnistia no resol el conflicte polític. La llei d'amnistia el que fa és reparar allò que s'ha utilitzat malament, que és la llei i l'aplicació del Codi Penal. En un procés que era pacífic i democràtic i que no contravenia la legislació vigent, per voluntat de determinats jutges, es va convertir en uns procediments penals i unes sentències penals, amb condemnes de presó i inhabilitació. Per tant, doncs, la segona fase és la negociació política. Com ha resolt el conflicte polític existent entre Catalunya i Espanya. És més, mirin quin pas tan gran hem fet en tan poc temps, que és el reconeixement del propi govern de l'Estat, en aquest cas, doncs, sobretot del Partit Socialista Obrer Espanyol, reconeixent que no és un conflicte entre catalans, se'n recorden que deien això, no? És un conflicte polític i cal una solució política pel conflicte polític. I després hi havia una tercera pota d'aquest acord, que era el traspàs íntegre de Rodalies i el finançament de Catalunya. I, per tant, doncs, la bilateralitat i un finançament que respongui als percentatges, a la població, a l'aportació en el PIB i, per tant, en aquest sentit, doncs, allò que fa Catalunya en la prestació dels serveis públics i, per tant, en garantir els drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, passa per tot això. I això es va desplegant. I aquí tothom ha de complir la seva part de l'acord. Com sempre hem fet, en aquest cas, si se'm permet, Esquerra Republicana. Nosaltres donem la paraula, arribem a acords, i els acords i els pactes els honorem. Per tant, estem aquí.
Un altre dels temes pendents, consellera, i que està sobre la taula del govern, és la regulació dels lloguers. I parlem d'habitatge, ara. Vostè va parlar que entraria en vigor el mes de febrer, un mes que comença demà.
Bé, doncs en l'acord de la nova ministra d'Habitatge, bueno, un acord sobre l'aplicació de la llei d'habitatge aprovada pel govern de l'Estat abans de les eleccions municipals i que en la part que li correspon a la contenció de rendes encara no ha estat aplicada, l'acord amb la ministra va ser que allò que nosaltres ja vam fer el mes d'agost, que era la publicació de les zones tensionades, doncs primer, que el govern de l'Estat fes el que tocava fer, publicar-ho. Dos, que establís el sistema d'índex de referència dels preus de lloguer i, per tant, per nosaltres és important perquè es parla de sistema d'índex tal com diu la llei i no l'índex homogeni com en algun moment la ministra anterior havia, doncs en aquest cas, la responsable en aquells moments, la senyora Raquel Sánchez, havia expressat. I quan parlem de sistema d'índex estem pensant en la diferència que té Catalunya respecte d'altres indrets de l'Estat. I en aquest sentit, el compromís amb la ministra, i per tant, jo he d'entendre que la ministra doncs, complirà l'acord que vam, i per tant, que vam fer la darrera reunió, és que durant el mes de febrer, Demà comença el mes de febrer, però el mes de febrer enguany té 29 dies. Per tant, fins al dia 29 a les 12 de la nit és mes de febrer. Jo no tinc cap dubte, no en tinc cap, que la ministra complirà amb allò que ha acordat. Per tant, escolti'm, el mes de febrer es publicaran les zones tenses i el sistema d'índex. I, en definitiva, passarà allò que ha de passar, no? Que la contenció de rendes comenci a operar. I deixi'm que els digui una cosa. La llei catalana de limitació de preus de lloguer tenia una virtut, que quan es va publicar, en el mateix moment d'aprovar-se i publicar-se, un cop aprovada i ser publicada, ja contemplava en un annexe les zones tensionades i, per tant, ja feia declaració que en tots aquells municipis s'aplicaria la llei de contenció de rendes. I, a més, ja estava publicat l'índex de referència. La virtut de fer-ho així vol dir que immediatament, quan s'aprova, ja entra en vigor. Què ha passat amb la llei de l'Estat? Doncs aquest interval de temps, que des de que s'aprova la llei es publica i, en definitiva, no entra en vigor ni les zones tensionades ni el sistema d'índex, permet, doncs, que els lloguers que s'han de renovar o els lloguers que es fan de nou, hi hagi llibertat de preu. I per què estic dient això? Miri, en l'aplicació de la contenció de rendes hi entra en joc dos elements. El preu de lloguer de l'últim contracte, del darrer contracte, o bé l'índex de referència. Bé, si tu deixes un interval de temps sense entrar en vigor una llei, sabent que la llei preveu la limitació a través de la referència del preu del contracte de lloguer i l'índex de preu, doncs dones temps a que els preus de lloguer doncs es vagin incrementant perquè, efectivament, el valor que es tindrà en compte és el del darrer contracte de lloguer. Per tant, estem aquí, Durant aquest interval de temps sense entrada en vigor de la llei, els lloguers han continuat pujant i més del que hem d'analitzar què ha passat aquests darrers 8 o 9 mesos i, per tant, podrem comprovar efectivament que deixar oberta aquesta opció doncs, ha perjudicat o perjudica doncs, aquells que volen renovar el seu contracte de lloguer o bé aquells que havien de llogar de nou.
Deixi'm, consellera, si em permet fer-li les dues darreres preguntes. La primera és, com sap, després dels problemes que hi ha hagut a l'AP7 després de la retirada de peatges, si es planteja recuperar-los i si és així, si això també seria una bona solució per una ciutat com Barcelona, per l'entrada a una ciutat com Barcelona, com s'ha plantejat altres ciutats europees.
Bé, si nosaltres fóssim un estat, podríem decidir moltes de les qüestions que afecten a les vies, que perquè serien totes titularitat de Catalunya. En aquests moments ja vostè em fa al·lusió a una via de la titularitat que no ens correspon a nosaltres. En tot cas, ja li dic que l'Estat, en aquest cas el govern de l'Estat, va renunciar a la possibilitat de l'eurovinyeta, és a dir, va posar una Europa, com amb moltes altres coses, els hi plantejava doncs, que això no va així, que no pot anar així, però van arribar a l'acord de suplien que aquestes vies d'alta capacitat no tinguessin cap condició o peatge pel fet de que construirien vies ferroviàries. Jo faig una reflexió general. Escolti'm, tot el transport que ve del nord d'Europa o que ve d'Europa travessa Europa i va pagant peatges a mesura que va travessant, doncs va canviant de, bueno, va travessant Europa. Arriba la Junquera i arriba la Junquera i a partir d'aquí doncs paga la geganta. I qui és la geganta? Doncs el conjunt de la ciutadania d'aquest país que a través dels seus impostos, en aquest cas encara que sigui una via de titularitat estatal, doncs paga el manteniment d'aquestes vies d'alta capacitat. Per tant, és una reflexió que faig. Nosaltres tenim claríssim que qui use pague i que, en definitiva, perquè si no, com mantenim el bon estat de les infraestructures del país?
Sí, com sigui, el peatge també permet reordenar aquesta mobilitat?
Clar, evidentment. Evidentment. I, per tant, segurament ens permetria alliberar determinades vies de determinats peatges, perquè amb d'altres doncs, compensarien aquesta situació. No fer-ho, bueno, en tot cas, és una decisió que ha de prendre el govern de l'Estat, és una decisió que sempre està a sobre la taula, és una decisió que Europa també li diu a l'Estat espanyol que no està fent els deures, etc.
I finalment deixi'm preguntar-li per una opinió que jo crec que mereix ser escoltada. Vostè, com sap, va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Està passant a l'Ajuntament de Barcelona tot el que està passant. Apostaria vostè per un govern tripartit amb PSC i Comuns com Esquerra Republicana?
A mi no em pertoca avançar-me a les decisions que ha de prendre. Vostès saben que Esquerra Republicana té els seus mecanismes de presa de decisió. En aquest cas és la Federació de Barcelona, és a dir, la militància de la Federació de Barcelona, perquè així està previst, doncs que prengui les decisions que corresponguin.
Canvi, apostaria per si li agradaria.
No, el que a mi m'agradi és irrellevant, perquè aquest debat en profunditat s'ha de fer en el si dels òrgans que prenen les decisions, en aquest cas a la Federació de Barcelona, i que, per tant, doncs és la militància d'Esquerra Republicana la que pren les decisions, de la mateixa manera que és la militància d'Esquerra Republicana que tria aquí qui els ha de representar a les diferents institucions. Jo sóc molt respectuosa amb com s'han de prendre les decisions, com s'han de treballar les preses de decisió i els elements que hem de tenir sobre la taula per prendre decisions. I per tant, si em permet, jo aquest debat el farem i el faré com a militant d'Esquerra Republicana que sóc de la Federació de Barcelona, la faré allà on pertoqui. I per tant, un cop la militància hagi pres la decisió, doncs serà la meva decisió.
Esther Capella, consellera de Territori, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana de Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel